aquest matí de dilluns retrobem una veu que ens fa molta il·lusió sentint, Ramon Solsona, com sabeu, col·laborador del matí de Catalunya Ràdio durant temps, perquè aquestes últimes setmanes ens hem hagut d'acostumar a un llenguatge nou, a unes paraules que fins fa ben poc no sabíem ni que existien. En Ramon Solsona sempre està pendent de què diu, de què diem i de com ho diem, i ens ha preparat un diccionari del coronavirus i el confinament que ens ve molt de gust de repassar ara mateix. Ramon Solsona, bon dia i ben retrobat.
Bon dia, moltes gràcies, una abraçada a tothom, a tot l'equip, que fa temps que els enyoro.
En tenim a molts amb teletreball, jo fa dos mesos que no els veig. També t'ho he de dir, vull dir que aquí som molt poquets. Ramon, ara que cada dia parlem de la paraula virus... La veritat és que la primera vegada que es va utilitzar va ser al segle XV, això de virus, no?
Al segle XV. És un terme mèdic. No ens ha d'estranyar perquè la medicina, la ciència en general, però la medicina ha fet servir tradicionalment el llatí com a llengua científica. I la paraula virus està treta del llatí, que vol dir secreció, suc, verinós, pus. Aleshores, clar, això ha passat el llenguatge quotidià en el sentit actual, però fixa't que en els últims anys el virus ha desplaçat el microbi. Abans tot eren microbis.
Sí.
I ara quasi no es parla de microbi. Microbi només vol dir una cosa petita.
Ets un microbi. Petita, quan li dius a un nen petit, ets com un microbi.
Sí. No, jo, ara hi ha la microbiologia, sí, que és una especialitat científica, eh? Sí. Però la paraula microbi l'hem perdut bastant.
I en canvi virus la fem servir arreu, perquè parlem de tota mena de virus, no?, i de coses virals.
Home, i tant. Sí, això s'ha de comentar perquè avui, per exemple, el meu ordinador fa pocs dies regularment em diu no tens virus.
Sí, sí.
Fantàstic, molt bé. Això és nou, això fa 4 dies, que nosaltres tenim antivirus. Mm. Parlem dels virus informàtics que es transmeten d'aquesta manera i parlem de viral. Alerta. Alerta perquè diem que una cosa és viral. Jo convido els oients, a tu mateixa, que agafin el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, el diccionari normatiu, i busquin viral. Sorpresa, no el trobaran. No hi és. Hi ha víric, que vol dir relatiu al virus, i no hi ha viral. I com pot ser que no hi sigui viral, si és una paraula que ve de virus? No, és una paraula anglesa. Anglesa. En anglès, víric no existeix. És viral.
Viral.
Que ve de virus. I nosaltres, tranquil·lament, hem adaptat, hem copiat l'anglès pronunciat a la nostra manera,
sí,
i diem això és viral, això es viralitza, però és una paraula, és un calc flagrant de l'anglès. Com...
Doncs l'hauran d'acabar incorporant, perquè està d'un popularitzat absolut,
A veure qui és el guapo. Que diu, no, escolta, no diguis que aquesta piulada o aquest vídeo s'ha fet viral, s'ha de dir que s'ha fet víric.
Sí, home, ara li diré al Màrius, que ho porti a la filològica. Escolta, i què he de dir? El Covid-19 o la Covid-19? Perquè jo em passo el dia amb aquest dubte.
Sí, mira, jo amb això no hi faria... No hi donaria molta importància, perquè són coses que en última instància hi ha com una mena de discrepància entre l'ús real i el que recomanen les acadèmies. Les acadèmies, no només l'Institut d'Estudis Catalans, a Espanya, a Itàlia, a França, a Anglaterra no, perquè no fan servir el gènere per aquestes coses, però es recomana la Covid. Per què? Perquè Covid és un acrònim que és Coronavirus Disease,
sí,
que és malaltia.
Clar.
Aleshores, clar, si tu tradueixes disease, és la malaltia Covid.
Hauríem de dir la Covid-19.
Però, a l'hora de la veritat, si tu dius el Covid, sembla que parlis del virus.
Sí,
la
sí.
Covid és la malaltia.
Sí.
I hi ha molta discrepància. Mm. La veritat és que jo he estat mirant en altres idiomes i aquesta mateixa fluctuació, i és en francès, i és en italià, a mi em recorda que quan es va parlar de la sida, primer es deia el sida perquè la gent no tenia en compte que la síndrome és femenina. Es parla del SARS quan la S realment és de síndrome i hauria de ser la SARS. Aquestes coses fluctuen, però sí que hi ha un cas molt clar i molt divertit que és el grip i la grip. Jo estic segur que molts oients que ens estan escoltant en aquests moments estan pensant, doncs a casa, o jo mateix, hi ha gent que ho diu, o indrets, famílies, que no parlen de la grip, que és la forma, diríem, estàndard, la forma oficial. El grip es diu molt. O sigui que això de dubtar d'una malaltia si es diu en masculí o en femení no és d'ara mateix, perquè el cas de la grip s'arrossega des de fa 100 anys. I, en canvi, hi ha aquesta discrepància que jo la trobo fins i tot divertida.
I altres noms d'epidèmies tenen tendència, no?, a incorporar vocabulari mèdic?
I tant, i tant. Ens hem tornat molt fins i molt lletraferits, ara. Abans la gent parlava de feridura, ara tothom parla d'ictus. La pneumònia era la pulmonia. La pansa, jo no sé si ara es diu gaire, la pansa. La gent va a la farmàcia i mira, és que tinc un herpes labial. Sí. El fel sobreixit, o sofregit, que això és fantàstic.
El fel.
La icterícia. M'ha sortit un blau. Ara no, ara ens ha sortit un hematoma. Aleshores, amb les epidèmies, les pandèmies, tendim a fer servir el llenguatge més oficial que ens arriba. Però jo recordo, jo era molt petit, és a dir, jo no ho vaig viure, però quan era petit encara se'n parlava i es feia molta broma de l'epidèmia del virus exantemàtic, que era el piojo verde, el tifus exantemàtic, el piojo verde. El piojo verde, que del piojo no tenia res, no era pas un poll, però era una denominació per parlar d'aquest tifus que va ser molt, molt popular. Recordo l'oli de colza, recordo el còlera, recordo les vaques boges, que tu també recordaràs.
Sí, que, mira, jo no puc donar sang perquè vaig estar a Escòcia vivint durant l'època de la malaltia de les vaques boges i vaig descobrir, intentant donar sang, que no puc perquè vaig viure en aquella època just a Escòcia, i per tant no puc donar sang per la malaltia de les vaques boges.
Però a tu no se t'acudeix dir que era l'època de la encefalopatia espongiforme bovina.
No, se m'acudiria fàcilment.
Exactament. Vull dir que aquests termes mèdics o aquestes epidèmies tenen, a vegades, una versió popular. I em sorprèn que de moment no n'hagi sortit una pel Covid.
La Covid. Escolta, hi ha una altra...
No ho descarto,
No ho descartem, no, perquè encara falta dies. Escolta, Ramon, i una altra cosa. Aquests dies que estem dient en quarantena, i són 14 dies pel que fa a la Covid-19, no?
Sí. La paraula quarantena és molt divertida. Això em recorda aquells cartells de dir tomàquet de Canàries de l'Empordà, o ceba de Figueres pel Camp de Tarragona. És a dir, que quan nosaltres parlem de quarantena, ens estem referint a un període profilàctic de 40 dies, que això té molta tradició històrica per epidèmies de poblacions, de vaixells, de gent que no els deixaven anar d'un poble a l'altre fins que no haguessin passat un període de seguretat. I la paraula quarantena s'ha mantingut encara que no sigui de 40 dies.
Sí.
Per exemple, acabem de fer una quarantena de 50 dies, més o menys, ara.
Exacte.
I hi ha gent que fa una quarantena de 10 dies, de 15 dies, de 7 dies. Ho dic perquè a vegades hi ha una mica aquella idea de dir no, és que hem de parlar d'una manera molt afinada, molt exacta. No. La llengua és precisa, però la llengua també és molt inexacta i la llengua serveix per entendre'ns. Si tu dius, et quedes a casa 10 dies, 15 dies o 20 dies de quarantena, ja ens entenem. No diràs, fes una quinzena, fes una vintena. No. Ens entenem. A part que el número 40 té una tradició, diríem, cabalística, cultural, fundíssima. Per què 40 i no 39 o 42? Home, tots recordem Alibaba i els 40 lladres.
Sí.
Tots acabem de passar una quaresma, que és la quadragèsima. Són 40 dies de dejuni que van des del dimecres de cendra fins al dia de Pasqua. Uh-huh. La Bíblia i el Nou Testament estan plens de referències al número 40, als hebreus 40 anys vagant pel desert, a la recerca de la Terra Promesa, Jesucrist 40 dies pregant al desert, la Candelera coincideix 40 dies exactes després de Nadal, que és quan es purifica la Mare de Déu, quan es purificaven les dones després del part, havien
també,
de fer 40
quarantena.
Dies. Sí.
Escolta,
sí.
Hi ha una altra qüestió. Cada dia que dic escalada o desescalada penso que diries alguna cosa, perquè això d'escalar i desescalar nosaltres no ho utilitzem en el mateix sentit que ho utilitzen els anglosaxons i en canvi ho hem adoptat, no?
Com tantes altres coses, Mònica. Parlem més anglès del que ens pensem. Abans he parlat del viral. Viral és viral, és claríssim. Però Escalate en anglès no és escalada. Escalate és increment.
Incremental, sí, sí.
Escalada de preus, o escalada del preu del petroli, o escalada de la violència, és l'increment, l'augment de la violència, o l'augment del preu del petroli. I s'ha quedat un calc bàrbar que ha vingut a través dels mitjans de la comunicació. Sí. I de-escalate, de-escalation, és, diríem, el contrari, és la distensió, la disminució. Però és que no només hi ha aquest. Ara te'n diré dos que són calcs claríssims d'aquests dies. Un és la distància social, sí, i l'altre, que l'he mirat avui mateix, perquè dic, és que ja ho busco directament en anglès perquè n'estic convençut que ve de l'anglès. Distància social un, i l'altre és la nova normalitat.
Sí.
Tu busques distància social, social distance. Caram, és que és claríssim. Aquest és un doble disbarat. Primer, disbarat en anglès. En anglès no s'hauria de dir mai, distància social, perquè és un concepte que ve de la sociologia, mm, i es refereix als grups socials que per raons ètniques, de religió, per raons econòmiques, per raons de procedència, etcètera, etcètera, estan distanciats els uns dels altres. I aquest sistema de mesurar els grups no serveix.
És discriminatiu. És distància física.
Clar, distància física, distància de seguretat. Jo, la que més m'agrada és distància profilàctica, mm-hmm, que és una expressió molt clara de termes mèdics per no, sí, contaminar-se els uns, sí, als altres, sí, i això, no sé per què, s'ha copiat d'una manera... És que si tu busques en anglès, trobaràs també una sèrie d'articles que diuen quina barbaritat, en anglès, dir distància social. Aleshores, algú va fer servir això, i no sé si de la mateixa OMS, no ho sé, mm, algú va fer servir això i s'ha estès d'una manera viral aquest doble disbarat. Però és que també la nova normalitat, la new normal, sí, new normal, és un concepte que s'ha fet servir diverses vegades, però sobretot ve dels Estats Units, i és a partir dels atemptats del 2001 i després a partir de la crisi del 2008-2011 que es fa servir. Després d'això, les coses seran d'una altra manera. Hi haurà, sí, una nova normalitat. Mm. I he sentit algú, em sembla que ho vaig sentir ahir, que deia, és que això de la nova normalitat que s'ha inventat el Pedro Sánchez...
No s'ha inventat el Pedro Sánchez.
El Pedro Sánchez no s'ha inventat res. Va a la cua, com tothom, arreplegant tots els anglicismes que es van sembrant per tot arreu.
De tota manera, Ramon, com que tu portes molts dies confinat, segur que has creat paraules noves per descriure el que veus des de casa, no?
Això és una cosa meva, eh?
Ja, això sí que és Ramon Solsmating, Ramon Solsona, per utilitzar un anglicisme.
Sí, mira, tinc la sort d'estar... A veure, per un escriptor, un guionista, tots els meus amics escriptors i guionistes, tots et diuen el mateix, home, això d'estar confinat és la nostra feina, estar a casa tancat. Però si, a més, tens l'avantatge, que és el meu cas, d'estar en un pis alt i lluminós, doncs no t'hi sents tant de tancat. Clar. I com que estic en un pis en l'aire, doncs veig...
Veus coses.
En un interior d'illa de Barcelona veig balcons, finestres... Tabac.
Veus finestrers i finestreres.
Ah, és que m'agrada molt els finestrers. Jo ho soc una mica, però no em passo el dia a la finestra, però la paraula existeix en català.
Sí, sí, mira, així en dèiem de la Maria Aurèlia Capmany, un dia me'n parlava la Marta Pessarrodona i... em sembla que era amb ella que dèiem que la Maria Aurèlia Capmany era una finestrera de la vida.
Ui, em faràs dir una cosa que no volia, eh? Ho dic o no ho dic?
Digues el que vulguis.
A veure, és que hi ha una dita catalana que és dona finestrera o puta o xafardera.
No, no és el cas, no. Ella, respecte a la Maria Aurèlia Capmany, ho deia...
La Maria Aurèlia ho feia per provocar.
No, però ho deia en el sentit de que era una persona que treia el cap per molts àmbits de la vida, de la cultura i de la societat,
sí.
I que, per tant, tenia una actitud finestrera respecte a la vida, sí, encuriosida. Aquest era el sentit.
En català tenim la paraula finestrer i finestrejar. Uh-huh. Finestrejar, que és mirar per la finestra. Uh-huh. Que aquests dies, en fi, de finestrers i finestreres, els que vulguis.
Que finestrer, no confondre amb ser un policia de balcó, que també n'hem conegut uns quants. Escolta...
Sí, no, jo ara estic parlant de gent de bona fe.
I com descrius tu? M'han dit que utilitzes la paraula perimetrals.
Home, clar, és que tu quan veus el que fa la gent als balcons, per això jo m'he fet una llista perquè he anat posant etiquetes, la paraula... N'hi ha una que és una imatge que hem incorporat molt recentment, que és l'hàmster.
Sí.
L'hàmster, és a dir, el que està dintre la roda aquella infinita, I, bueno, jo hi havia gent... Jo crec que hi havia un home, que ara potser ja surt, però que amb un balcó de 3 metres i mig només, jo crec que feia una marató cada dia. Amunt i avall, amunt i avall. Dius, mira, és un hàmster. Però jo dic que els perimetrals, els que caminen pel terrat, aprofitant el màxim espai...
Possible.
Del perímetre, i veus que van fent de racó, racó, de racó, racó, i alguns fent, saps allò de l'1, 2, 3, pica paret?
Sí.
Arriben a un extrem, pam, tocar la mà a la paret, i després a l'altre, i l'altre, i l'altre. Bueno, doncs són els confinats perimetrals, que n'hi ha bastants, eh?
N'hi ha molts, n'hi ha molts. Hi ha alguna altra paraula que vulguis compartir amb l'audiència, perquè l'incorporem en el nostre llenguatge quotidià?
Sí. Sí, el baixar la guàrdia.
Baixar la guàrdia.
Jo t'ho sento cada dia.
I no ho hauria de dir.
Insisteixes molt.
Sí.
Quan parles amb sí. el doctor Trilla, quan fas editorials, a veure, tu i moltes persones que tenen responsabilitat...
Ho intento perquè penso que si ens relaxem trigarem més, bàsicament.
Clar. Aleshores, jo cada vegada que sento, dic, si sonés una campaneta cada vegada que en els mitjans parleu de baixar la guàrdia, ens quedaríem parats perquè... es fa servir molt i era molt justificada. Baixar la guàrdia és un terme de la boxa. Uh-huh. Quan la boxa havia estat un esport d'un gran predicament, però gran, gran, gran predicament, sí, sí. Doncs ens va fer entrar una sèrie de paraules i expressions que avui dia les fem servir molt. A baixar els braços, a perdre per punts, el cau, el grogui, llançar la tovallola, lliurar-se per la campana, etc. La guàrdia alta i la guàrdia baixa. Què és la guàrdia? És els punys davant de la cara per protegir-se.
Sí, sí.
Si la guàrdia està alta, difícilment...
Et colpejaran.
Clar, difícilment et pegaran a la cara i pots aguantar. En el moment que baixes la guàrdia, perquè et distreus, perquè et refies... La patacada la tens a sobre. Per tant, si baixes la guàrdia, t'exposes al cau, t'exposes a caure, t'exposes a la derrota, a perdre. I, per tant, no ens n'adonem, i de la mateixa manera que fem servir paraules que venen de l'anglès o que són un calc de l'anglès, fem servir paraules que tenen altres orígens, i aquests que estic dient de la boxa els fem servir cada dia. I baixar la guàrdia és clarament, clarament una expressió que ve... de la boxa, com baixar els braços, que és
sí,
el mateix, eh?
Sí, sí. Doncs, Ramon Solsona, un plaer sentir-te i un plaer aprendre de tu una vegada més. Una abraçada, cuida't.
Vinga, a reveure, que vagi bé tothom. Adéu, adéu.
Tota la nit, fins que el dia es faci saltant del llit. El Matí de Catalunya Ràdio.